Hola, sóc Noemí Llambrich Borràs i presento el Cada dia és 8M, tots els dijous a les 11, a les 6 i a les 10, donant veu a les dones del nostre poble i del territori. Perquè cada dia és 8M. I per punxar-nos els collons.
Cada dia és 8M i a la Cala Ràdio cada dijous, Noemí. Benvinguda una setmana més.
Bon dia, Fini. Gràcies.
A qui has convidat avui?
Pues avui tenim a la Vanessa López, que ella és sòcia fundadora i gerent de Genera Innovació, que és una corporativa que treballa en àmbits de la gestió pública i la igualtat de gènere i a les organitzacions. Bon dia, Vanessa. Gràcies per estar aquí.
Hola, bon dia. Gràcies per convidar-me.
Explica'm-nos una mica què és Genera Innovació i quina tasca fa.
Genera Innovació és una empresa que va néixer fa 13 anys. Primer vaig començar jo sola, els dos primers anys, com a autònoma, i ara, 13 anys després, som 20 persones.
Molt.
Sí, som 18 dones.
Sí, que fins ho he vist, no... ho he vist a la web.
Fins ara només érem dones, però ara s'han incorporat aquest any per un projecte concret que tenim dos homes.
Dos homes.
I nosaltres, bueno, com has comentat, nosaltres fem d'igualtat de gènere, fem el que és igualtat de gènere a les organitzacions, sobretot plans d'igualtat, protocols d'assetjament i molta formació específica, i també fem plans en clau de polítiques públiques pel territori d'igualtat de gènere. Treballem molt gairebé per administració pública i molt per administració local. I després en gestió pública fem tot el tema que és contractació pública, fem també subvencions, millora d'expedients, processos i procediments, i també recursos humans en processos selectius, etc.
Important, la tasca important. Quins trobes que són els principals reptes que enfronten les dones d'avui en dia?
Uf! Mira, l'altre dia que vam celebrar, fer la celebració del 8M, ho dèiem, hem assolit moltes coses, jo soc sempre molt optimista, fa molts anys que treballo, jo treballo en temes d'igualtat de gènere des de fa 15 anys, no és el mateix de fa 15 anys, jo estic molt especialitzada sobretot en polítiques públiques i en sector públic, i no és el mateix fa 15 anys que ara.
Clar.
Vull dir, hem evolucionat molt,
sí.
Encara ens queda molt per evolucionar. El que passa és que tenim un problema ara, és que sembla que estem...
involucionant, no?
Exactament. Perquè hi ha una corrent a nivell internacional, sobretot amb poders molt forts, com són els Estats Units, o Argentina, o Meloni a Itàlia, que tenen una ideologia molt contrària a la igualtat de gènere. Llavors això fa que estiguin traient tots els ajuts a les entitats que s'estan dedicant a la igualtat de gènere, tota la igualtat de gènere que es fa dintre de les organitzacions i de l'administració pública.
Sí.
Llavors, clar, entre això i tot el poder que tenen, sobretot a nivell dels Estats Units, per les xarxes que tenen totes les tecnològiques, també estan fent un treball molt contrari a la igualtat d'oportunitats i al feminisme a xarxes. I això, la gent jove...
És el que diem, que com que ha baixat tant el nivell dels joves de feminisme, que se senten feministes, suposo que per este missatge d'odi i ultra... tirant més cap a la dreta, no? que influeix, i sobretot els joves, com deies tu, a les xarxes.
Sí, si tu, l'any passat vam fer una anàlisi de què hi havia a les xarxes, quin era el pes a les xarxes, i el 80% era un discurs antifeminista, antiigualtat d'oportunitats, envers el que és feminista o igualtat d'oportunitats. Clar, entre això, la música que tenen la gent jove i tots els inputs que ens venen per moltes sèries, doncs...
Encara més.
Jo crec també que la ideologia feminista no han sapigut, o els governs que creuen, o les ideologies que creuen al feminisme, no han sapigut arribar a les xarxes i fer com arribar aquest missatge a la gent jove.
Però saps què passa? Que jo crec que, per exemple, a mi aquests missatges no m'arriben, com a dona més madura, diem-li, però, per exemple, a la meva filla o a la gent jove sí, però ja ho fan perquè els hi arriba la gent jove, perquè jo m'arriba a aquest tipus de missatges i jo el que faig és bloquejar, denunciar, però com és que amb ells hi arriba amb tanta facilitat?
Bueno, perquè ja estan tots els dies, els mitjans que fan ells no són els mitjans que fem ara nosaltres. Llavors, jo a vegades a ma filla li dic, com saps això? Clar, perquè ells estan o a TikTok o a alguna altra xarxa que desconeixem, o a Instagram o el que sigui, i per la música, que tot això a nosaltres no ens arriba. Per tant, ells xuclen tot això. I a mi em fa... Ostres, fa uns anys, fa com 15 o 20 anys, ser feminista era com algo estrany. Després, en qüestió de 5 anys, estava com de moda. I ara sembla que no puguis ser feminista. Sí, és a dir, com... no, jo soc, defenso la igualtat, però no soc feminista, a veure.
És lo de, lo que jo penso és que ho dius tu, que com si els hi fes vergonya ser feminista, saps? Com si fos com una si cosa...
pejorativa o sí, negativa. Sí. I que vas, i feminista només és defensar la igualtat d'oportunitats entre dones i homes. Ja està. Sí. Vull dir, no és que vulguin...
missatge és molt clar.
No és que vulguem ser més que els homes, no? Volem tenir les mateixes oportunitats que els homes i que els homes també tinguin les mateixes oportunitats que les dones. Ja està.
Fa unes setmanes vas participar en un debat a la tele del territori, no?
Sí, a Canal 21.
Sí, on vas dir que la impunitat davant els abusos de poder a la feina, a part d'impunitat penal, també és, hi ha impunitat social. Sí. Ho dic bé?
Sí, sí, impunitat reputacional, parlàvem. Sí. Sí, perquè en un cas d'alguna empresa, per exemple, que una dona estigui assetjada, uh-huh, lo habitual és que qui rebi i que hagi de marxar i que sigui criticada...
És la dona.
És la dona. Moltes dones no van a un judici per tot el cost que té aquest judici per les seves vides. No? Ara hi ha aquesta pel·lícula, no?, del cas Nevenka, uh-huh, que va ser de les primeres...
Les primeres, sí.
La pionera, i què li va passar a aquesta dona? Va acabar la seva carrera política, o la seva carrera, no sé si era funcionària, ara no recordo, sí, però va acabar amb la seva carrera.
I es va deixar de parlar d'ella, totalment, estarà que ha tornat a sortir una altra vegada.
I la culpa era seva, i això passa moltes vegades. És a dir, ja el sistema aquest protegeix, és a dir, no protegeix les dones, i en canvi, amb un home sí que es diu, ai, pobre... Mira, o sigui,
o que els hi tapen la cara quan surten.
Sí, però l'home, per exemple, que ha fet tota, no? Tot, que ha assetjat en algú, i imagina't un home molt important, diu, ostres, ha acabat la seva carrera, sí, aquest però, cas.
I ella?
I en canvi amb una dona no se li diu mai, ha acabat. Llavors, saps?
Això és, no, potser no és la bona comparació, però quan passa un cas de bullying en una aula, passa el mateix. O sigui, la que ha de marxar sempre és la persona assetjada, si és que prova, pues, acaba fent el que fa. I jo trobo que en aquest cas hauria de ser el que ha fet aquest atac de bullying, l'haurien de fer fora de l'institut i el seu expedient hauria de quedar marcat de per vida.
Sí.
I no passa això. I crec que és més o menys el mateix.
El problema que dèiem en aquest programa és que hi ha un sistema que està fonamentant això. És a dir, que parlàvem en aquell cas del cas Epstein.
Sí. Sí,
no? O de Julio Iglesias.
Sí, també.
És a dir, qui està rebent aquí? Les dones. I en el cas Epstein, sí, bueno, van a la presó ell, però no tots
tot
aquells
que hi ha
poderosos.
Sí.
Ara sembla, no?, que Anglaterra han, sí, agafat, sembla, no?, també, sí, amb el... No recordo com es diu aquest home, no?, que és de la reialesa,
sí,
de la reialesa també, no? Però hi ha un munt d'homes que...
I tots els que no sabem.
En canvi,
aquí,
totes les dones...
I Espanya també.
Llavors, hi ha aquest sistema que està permetent que això passi, que es vagi... No és un cas aïllat, que passi, que es vagi reproduint, i a més, que si surt a la llum, que d'alguna manera les que surten perjudicades són les dones, les persones assetjades, les dones.
Això a través que vol dir que, a part que això sempre afecta més a les dones en aquests casos d'assetjament, funcionen els protocols a les empreses, o sigui, o als llocs importants, als llocs públics, funcionen els protocols que vosaltres apliqueu?
Els protocols són molt importants, perquè els protocols el que et diuen... Bueno, no només fer el protocol, sinó que ho conegui tothom.
Sí.
Perquè a vegades es fan protocols i estan sota un calaix. Sí. Llavors no serveixen de res.
Cartellets a tot arreu.
O que ho sap, saps? O que el, sí, tinguis tu. Ja, mira, hi ha una administració que... una administració d'un ajuntament molt gran, uh-huh, que tenen allò de fitxar, uh-huh, llavors allò de fitxar els hi han posat com és el protocol 1, 2, 3 i 4. Uh-huh. Saps? Els hi han donat com per ficar la fitxa,
sí,
i allà tenen què passa, què has de fer si t'assetgen.
Molt,
vull dir, clar, llavors la persona només ha de mirar. Llavors és important, jo crec que és molt important que els tinguis, perquè si jo em sento assetjada, com a mínim, sé que hi haurà la Maria, sí, o sí, qui sigui, que jo puc anar, o un correu electrònic.
Sí.
Llavors, activo. I si després no es fa res, també paga l'empresa o l'entitat, si no es fa res, perquè ha passat de tot. Llavors també té una responsabilitat per no haver actuat quan havia d'actuar.
I en aquests casos, la por que té la dona... a actuar per la por que dius tu, el que diran, el que serà de la seva imatge, com li fas entendre si ella ho diu a una amiga, per exemple, i li fa, ho has de denunciar perquè ho hem de fer públic, o sigui, si ho denuncia l'amiga, també s'activa el protocol, en aquest cas necessites el permís de la dona assetjada. No,
sí, necessites, és a dir, això... el que es diu als protocols és que o sigui, tu com a treballador o treballadora ho has de dir, uh-huh, però no s'activa, és a dir, no es pot però activar si ella no ho diu. El que sí és que l'empresa està obligada a veure un clima laboral, què està passant, i a investigar què està passant, però no anar contra aquella persona. D'alguna manera, si la persona assetjada no diu que sí.
Molt difícil, això, eh?
Sí, a més, mira, nosaltres a vegades hem portat algun cas, hi ha un cas molt recent d'una noia que públicament a una oficina, doncs, un noi li va dir que estava allà perquè se l'havia beneficiat al cap.
Sí.
Públicament i en tot, i ella ho va denunciar. Es va fer tota la investigació, a més, de forma externa, vull dir, es va provar tot el que s'havia de provar, que era un assetjament, que no era la primera vegada, perquè l'assetjament no és només que te toquin.
Ja, yeah. És tot un... Hi ha tot un cúmul.
Hi ha moltes coses. Sí. I al final, quan va arribar, diguéssim, el regidor de torn, encara estan esperant ara que faci la resolució. I clar, aquesta persona que ha fet, ha demanat sortir d'aquell, com és un ajuntament més gran, ha demanat sortir d'aquell departament i anar-se'n a un altre centre per estalviar-se a creuar-se amb ell.
Però és que és al damunt això. És que és això lo injust.
Llavors, qui ha sortit perjudicada?
Ella.
Ella. I a més, doncs, no? A més, un es va anar de saps, va començar a dir-ho, i llavors aquesta, sí. Sobre la culpa seva de, escolta'm, no hi ha per tant.
Bueno,
saps?
Sí. Tornant al començament, així trobes que podríem dir que genera innovació, ajuda les administracions públiques a millorar la gestió d'estos casos, i aquestes empreses se deixen ajudar o estan obligades?
Ara estan totes obligades a tindre, o sigui, protocol d'assetjament,
sí.
Han de tindre totes les empreses i entitats. Això és obligatori per a totes. I a més, les empreses a partir de 50 persones treballadores tenen que tindre pla d'igualtat també a dintre i mesures LGTBI.
Oh, que bé, clar.
També, o sigui, tenen que tindre les dues coses. I en alguns cas que ho fan per obligació, també t'ho he de dir,
sí.
I en algun cas que hi ha un compromís d'intentar... I el tema de l'assetjament, jo crec que cada vegada, com a mínim, tindre'l i que funcioni, nosaltres almenys el que veiem és que és ja més una voluntat que un compromís. En alguns casos, quan passa la cosa, és complicat, depèn de qui és,
claro.
L'assetjador.
Claro.
Però sí, nosaltres creiem que fem una tasca important al territori en aquests termes, d'ajudar a implementar la perspectiva de gènere.
També quan passen aquestes coses, el que t'ho dius, segons qui és qui ho està fent, si és un càrrec públic important, per què es tapa tant? Per què costa tant arribar als mitjans? Perquè la informació tampoc és molt velada, moltes vegades.
Aquí té el poder, és el poder.
Sí, ja, però també trobes que en aquest cas el periodisme té esta... por, per dir-ho d'alguna manera, que la persona està del càrrec tan important acabi afectant...
No, però el periodista ha de tindre acreditat que ha sigut així, d'alguna manera, no treure la notícia clar, amb el poder que deu tindre.
Clar, però millor tindre, la trucada de si ho traus... Perquè a vegades costa molt aquestes coses. El cas Epstein ha passat, ara el que es diu més és que el periodisme en general no parla d'això perquè hi ha tantes persones implicades en un supercàrrec, com hem dit abans, que els pareix com si el tinguin amenaçat, o sigui que no, se veta totalment la notícia.
Hi ha un complot aquí de silenci.
Sí, això, complot de silenci.
De xarxes entre ells que s'ajuden i molt de poder. I quan més poder, més gros i més es tapa. Però jo sempre ho dic, avui que som tres dones, no?
Sí.
Quina de nosaltres no ha estat assetjada mai? Jo crec que totes, en algun moment de la nostra vida.
Això també, per exemple, ara fa un moment llegia un post a Insta i he llegit un que li ficava jo no em dic guapa, comprens? I que això inclús te diuen, adeu guapa, no, a mi tu no m'has de dir guapa, o sigui, em vas dir guapa un conegut, un amic, però està este rintintint ja, no et podem dir res, no podem dir ni guapa, no me pots dir guapa, jo no et coneixo de res, saps? O sigui que aquestes petites coses que abans les donàvem per fetes i que no tenien importància, en el meu cas, per exemple, jo ja no ho permeto.
Micromasclismes, no?
Sí, o els xistes. L'altre dia estem a la plaça i va haver un senyor, estàvem muntant, el 8M, el diumenge, hi havia un senyor que va contar un acudit masclista i jo ho vaig sentir, me vaig girar i vaig dir, en sèrio? En sèrio? No te'n dones vergonya? I se'n ria. Dic, és que no sé, no fa punyetera gràcia. Vaig agafar i em vaig girar. Dic, o sigui, m'estàs dient que estàs aquí i estàs contant un xicle, és que te l'estàs jugant.
Bueno, és que encara...
És un xiste.
No tothom ha evolucionat a la societat que som avui en dia. Quan va passar, per exemple, allò del cas Rubiales,
sí.
Jo he tingut que parlar amb gent coneguda, amb homes coneguts, que m'han dit, dona, és que era una festa... Escolta'm, era el seu cap, que m'estàs explicant.
Sí.
És a dir, si tu el teu cap t'ha ve directe i et va fer un petó, et quedes com en xoc, no? Et pots quedar com en xoc, per tant, encara estem en
aquest punt. A més, la pose d'agafar-la per la cara, que això, una cosa que et faig és venir i t'equivoquis, però com la manera com la va agafar, i jo suposo que també se la va voler inculcar tant amb ella, la del que dius tu de la celebració, o sigui, no, és que la va agafar per la cara, la va besar a la boca, i el que dius molts homes dient és que només no...
Encara falta molt.
Sí.
Encara falta molt. El micromasclisme sembla que s'entenguin poc. I aquí a Espanya, doncs, i a Catalunya hem tingut, bueno, una dictadura, sí, en tots uns rols de gènere, en tota una manera de relacionar-nos a homes i dones, que encara no... Bueno, jo encara, molts diuen, és que els nois estan fins aquí, de que els hi, saps? De tant, sí, feminisme, estan rebutjant. No ho sé si estan rebutjant, però això m'ho diuen mares, dic, potser el pensament te l'hauries de fer tu.
Sí.
De què estàs, sí, què li estàs dient a casa? Perquè, no?
És important.
Perquè si el teu fill
no és no,
m'estàs dient que està rebutjant i tu m'ho estàs explicant així, potser és que la reflexió és més profunda del, sí, pare i la mare. I...
Igual que ni feminisme ni machismo, igual d'aquí, aviam, parlem-ne, no? El que diuen ni machismo ni feminismo, doncs pues, el mateix.
És que el feminisme és la igualtat d'oportunitats entre homes i dones i el masclisme és la supremacia de l'home vers la dona. Per tant, són coses diferents. Yeah. Llavors, has de saber què és cada cosa per poder també, claro, dir-ho. Però sí, encara ens queda molt. Hem evolucionat molt, però ens queda moltíssim.
I més ara la joventut, el que dius tu de les xarxes, el missatge que hi ha, o sigui, trobo que també s'ha d'entrar molt en aquest tema i fer-los veure als joves i a les joves lo que no és cap vergonya ni ser feminista ni hi ha el lema este, no? No, és que tenen molt poca informació i tota la informació que tenen és tan abusiva i tan dolenta que suposo que es queden més en aquest missatge, que és el que et diga, però és que sigui una vergonya ara ser feminista. Canviant de tema, com estem amb el tema d'igualtat de gènere ara mateix? Sí, o sigui, el que dius tu, mos falta camí encara o les coses van encaminant?
Bueno, és el que et deia, estem en aquest punt d'inflexió, aviam cap a on anem, pel, sí, tema de si els governs van darrere o ens deixen seguir avançant i el teixit social, la gent en general. Hem evolucionat molt, però encara ens queda en el tema d'això, no? De la societat, del que,
sí,
pensen,
del que,
no?
Pensen.
De la gent jove, tot això. I després també a nivell laboral, és a dir, a nivell laboral encara les dones ens trobem en sostres de vidre. I els últims anys, aquest any ha sortit una enquesta on estem anant cap a baix un altre cop. Les grans directives o les grans empresàries tornen a anar les dades cap a baix, el sostre de vidre o el sostre de ciment, no? o també li diuen el terra enganxós.
El terra enganxós.
En això encara ens falta moltíssim. I també els homes, que nosaltres hem sortit en massa a treballar i els homes no han entrat en massa a casa. Aquesta és l'altra història. És a dir, hi ha una evolució, perquè ara veus molts, no? Molta gent jove que té cura dels seus nens, de les seves nenes, però encara el què s'ha de fer, com portar a casa, ho portem nosaltres. Aquest desgast mental el portem nosaltres, no? Hi ha molts que diuen què s'ha de fer, no? Ja et faig jo, però què he de fer? No.
O el metge, o la reunió del col·le...
Tot això que ho està portant encara?
Nosaltres.
Les dones. Per tant, és que dius, bueno, la meva àvia potser era, al final dius, era més llesta, perquè és que jo faig doble, triple, quadriple jornada. Per tant, és important també que els homes entrin a l'esfera privada, perquè nosaltres estem a la pública, ja.
Falten també, com deia l'altre dia una noia, que falten que també els homes surtin al carrer a els homes més joves, com de la, sí, nostra edat, que surtin també a demostrar que no passa res.
Sí.
Ja que entren també dins en este rol,
sí,
de recolzament.
Sí.
Per què creus que és tan important reivindicar l'8M?
Mira, l'altre dia, ahir, vaig llegir a una noia que tinc al LinkedIn que posava no em sembla bé que la gent reivindiqui el 8M, ara tots són taules rodones, taules de debat i tal. Dic, tinc pendent de contestar-li.
Fem allò, una calma, no? A veure.
Tinc pendent de contestar-li perquè em va indignar molt de que digués, a més, una dona potent com ella, que encara cal reivindicar. És a dir,
cal.
Clar que no. El problema és que si hi ha gent que només serà, mira, el 8M en postureo...
I en regalets i camisetes.
O no, un dia, surto, llegeixo el manifest i això és tot el feminisme o la igualtat que jo fomento. I després no hi ha ni plans d'igualtat, no. Això és una cosa. Però que tu encara tens que reivindicar per evidenciar a molta gent, aquell dia es posa sobre la palestra moltes coses. Mentre hi hagi desigualtat, jo crec que els dies aquests ajuden també a sensibilitzar la ciutadania, a la gent. Jo crec que és molt important.
Bueno, este programa precisament es diu Cada dia és 8M perquè ara hem fet els 5 anys, perquè fa 5 anys em van convidar com a representant de la Descarada en una taula rodona, i quan va acabar el programa els hi vaig dir a ells, jo trobo que m'ha quedat moltes coses per dir, què us pareixeria fer un programa que digués Cada dia és 8M? I bueno, doncs fem quasi 5 anys fem avui, o sigui, és el que cada dia és 8M, cada dia hi ha lluita, hi ha coses injustes, hi ha que reivindicar, hi ha que cridar per a que, no, el que diem al començament, que no involucionem, sí, perquè la cosa està molt malament, i el missatge que hi ha és d'anar endetràs. I ara, escoltant a la senyora que va estar fent la xerrada, que també va anar a Barcelona, la dona que va participar al Paranimf de Barcelona del 76,
sí,
la
sí.
Charo, no, com se dia, l'Amparo...
La dona gran. Sí, sí, sí. Bueno.
Ella va dir això, que en aquell moment elles sortien de casa... I sí que feia poc que havia mort en aquell, i que van sortir en massa, i que va ser un dia espectacular. Jo li vaig preguntar, vau tenir por en aquell dia? Tantes dones allí juntes. Home, diu, no, diu, perquè havíem demanat permís, però, claro, la por sempre la tenies.
Sí, diu que esperaven 200 o 300 persones i van ser 4.000 persones.
4.000 persones, 4.000 dones. Totes juntes, totes parlant i reivindicant, i a partir d'allí va ser una evolució brutal.
Sí, ara el maig, és el maig del 76.
El maig del 76.
Fa 50 anys.
Fa 50 anys. M'ha semblat superinteressant dir el que deia, perquè és que tan joves que eren i dones de tota mena, i fas, fia, que...
I en aquella època. Que no és aquesta, no, que el rol de la dona era un altre.
Feia un any que havia passat, que ha seguit, perquè seguim. Allò, mort el perro, se acabó la ràbia. No, la ràbia segueix. I jo, per últim, te volia preguntar, què és per a tu feminisme?
Per a mi el feminisme és reivindicar la igualtat d'oportunitats entre dones i homes. És a dir, que jo tingui el mateix dret i la mateixa condicions d'igualtat de si vull fer aquest ofici, si vull fer aquest esport, si vull ser cap, si vull cuidar dels meus fills i les filles. És a dir, que el meu sexe o el meu gènere no em condicioni allò que vull ser o allò que vull fer, i viceversa. És a dir, no només com a dona, sinó com a home. És a dir, si un home vol ser, vol estar a casa i cuidar dels seus fills i que la dona treballi...
Que no l'han de jutjar. Per
exacte. Això. Llavors és igualtat, és a dir, que el meu sexe o el meu gènere no condicioni el que vull fer o el que vull ser. Per mi això és feminisme.
Doncs pues no, res, Vanessa, gràcies per vindre.
Merci.
Estic supercontenta de al final poder parlar amb tu. I no, res, espero que ens veiéssim ben aviat i que vagi molt bé.
Igualment. Gràcies. Merci.
Hola, sóc Noemí Llambrich Borràs i presento el Cada dia és 8M, tots els dijous a les 11, a les 6 i a les 10, donant veu a les dones del nostre poble i del territori. Perquè cada dia és 8M. I per punxar-los els collons.